Molt bé, fins ara.
Apa, adéu-siau.
Bon dia, la seguirem a Pedro Sánchez, no us ho perdeu.
Un incendi.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. I ho estem seguint al llarg de tot el matí al matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE per buscar informació vinculada al cas de l'exmilitant socialista Leire Díez. Els agents de l'UCO de la Guàrdia Civil també han entrat al domicili de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. S'investiguen suposats pagaments irregulars des del partit per aconseguir informació privilegiada. Anem, doncs, a aquesta seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Dani Sendeja, bon dia.
Bon dia, es tracta d'un operatiu múltiple que condueix la Guàrdia Civil des de primera hora del matí. Agents de l'UCO han entrat, almenys que sapiguem, a la seu del PSOE del carrer Ferraz i també al domicili de qui va ser secretari d'organització del PSOE fins fa un any, Santos Cerdán. Ho han fet, segons fonts de la investigació, per demanar informació que es pugui vincular al cas Leire, l'exmilitant socialista, que està investigada pel cobrament de comissions i per pressionar jutges i fiscals. S'ha mostrat així de sorpresa en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
No entiendo nada, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra, es que no tengo ni idea, por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
¿Pero existieron pagos?
No.
Entre els investigats també hi ha l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxon Alonso, amic i soci de Santos Cerdán. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
I continuem amb derivades d'aquesta notícia, Natàlia Ramon.
En plena operació de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha garantit als micròfons del matí de Catalunya Ràdio que el partit col·laborarà i proporcionarà tota la documentació que demanin els investigadors.
Els socialistes tampoc no ens doblegaran, que sabem respondre, sabem col·laborar, sabem, som transparents i, per tant, que volem i continuarem i seguirem demostrant la nostra innocència en qualsevol acusació que ens estigui fent.
I mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat eleccions immediates i reclama un cop més als socis del govern espanyol que deixin de donar suport a Pedro Sánchez. Per Feijóo, les actuacions de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE fan encara més agònica la situació.
La situació d'agonia política en la que estem vivint, l'ambient irrespirable de la política espanyola necessita i urge a que los socios del gobierno digan se acabó.
A aquesta hora està previst que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comparegui davant dels mitjans al Vaticà després d'haver-se reunit amb el papa Lleó XIV.
En marxa diverses mobilitzacions de mestres i professors arreu de Catalunya en la segona jornada de vaga de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. Unes protestes que no s'aturen malgrat l'acostament de posicions entre educació i els sindicats. Les primeres dades del Departament d'Educació recollides fins ara en aproximadament un terç dels centres convocats situen el seguiment de la vaga en un 9%. Anem cap al Pla de Palau a Barcelona. David Mendoza, Sara Cañete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Natàlia. Èxit de convocatòria aquí al Pla de Palau en aquesta marxa que ara comença a caminar cap a la plaça Drassanes i que afectarà la mobilitat aquí al centre de la ciutat. Les negociacions es reprenen aquesta tarda i aquí tothom té una mica la mirada posada en el que pugui passar. Des dels sindicats rebaixen l'eufòria, rebaixen l'expectativa de poder arribar a un preacord per avui mateix. Diuen, però, que si avui el departament fa la seva última proposta, ells la sotmetran igualment a la votació del col·lectiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Si avui, en el context de negociacions, no s'arriba a una proposta que nosaltres considerem acceptable, però el departament no té intenció ni voluntat d'avançar més en aquestes negociacions, doncs, evidentment, això suposarà un trencament, per dir-ho d'alguna manera, però nosaltres ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si hem de continuar aquesta batalla i de quina manera l'hem de continuar.
David Mendoza i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui vaga, també en aquest cas per reclamar un avançament de l'edat de jubilació. A Tarragona hi ha accions de bloqueig al principal centre de producció del poble de Mafumet, el polígon químic Nord. Manel Sastre.
Bon dia. Un centenar de treballadors de la refineria de Repsol al polígon petroquímic nord de la Pobla de Mafumet han tallat els accessos al centre des de primera hora de la matinada. També ho han fet els accessos del polígon de Constantí i al Pantalà del Port. L'acció, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, de STR, el sindicat majoritari convocant, estan aconseguint una paralització de gairebé el 80% dels treballadors i una reducció en la producció del 30%.
Perquè diu els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines, segurament per la reducció serà un 40% de producció.
La patronal no dona xifres, però assegura que la vaga de 24 hores no tindrà afectacions sobre la distribució de combustibles. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, refineria de la Pobla de Mafumet.
I un apunt més sobre la informació amb què començàvem aquest butlletí d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a buscar informació vinculada en el cas de l'exmilitant socialista Leire Díez. Segons hem pogut confirmar a Catalunya Ràdio, Ana María Fuentes, gerent del PSOE, ha estat imputada per aquest cas i també ho ha estat l'ex número 2 socialista Santos Cerdán, que va ser, recordeu, secretari d'organització d'aquesta formació.
En això Joan Bota, Santos Cerdán imputat pel cas Leire, per tant, ara.
Efectivament, Santos Cerdán i també Ana María Fuentes, gerent del PSOE. Són les dues informacions d'última hora relacionada amb aquesta informació que esteu seguint al llarg de tot aquest matí. I de seguida tornem l'antena al matí de Catalunya Ràdio. Abans, els esports, Marta García.
A punt de començar l'acte institucional de comiat d'Alexia Putellas amb el Barça, un acte que se fa en el Camp Nou. Allà tenim Ruth Vilar, bon dia. No està a punt, Ruth Vilar. Ara sí, Ruth.
Hola, bon dia, Marta. Un acte que es fa just al costat de les banquetes del Barça, en ple sol. Ja hi ha a l'estadi bona part de la directiva blaugrana. Ara mateix entren els familiars d'Alexia Putellas, a la gespa també una pantalla on hi diu que Alexia és llegenda, i tots els títols que ha guanyat Alexia amb el Barça. Durant aquest homenatge sentirem la pròpia jugadora, el president electe, el president actual Rafa Juste, gent del passat d'Alexia Putellas aquí al Barça. Un acte que començarà en uns minuts. Encara no hem vist la jugadora ni tampoc la plantilla del primer equip. Alexia marxa del Barça després de 14 temporades vestint la samarreta blaugrana. Ruth Vilar, Catalunya Ràdio, Camp Nou.
Una Alexia que jugarà avui el seu últim partit, per tant, en casa. Barça, Reial Societat a partir de les 7 a les 9, Deportivo Espanyol. I en la competició masculina, precisament l'Espanyol ha anunciat la renovació una temporada més de Leandro Cabrera.
Fins aquí les notícies.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
Passen 7 minuts de les 11 del matí. Seguim amb la programació especial al matí de Catalunya Ràdio arran d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per analitzar tot el que està passant. De seguida ampliarem la mirada amb diferents periodistes per entendre el que està passant. Estem pendents també d'aquesta compareixença d'aquí a pocs minuts del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aquest matí s'ha reunit amb el papa Lleó XIV i que en qualsevol moment respondrà a les preguntes de la premsa sobre aquesta actuació policial que està afectant la seu del seu partit o sobre el cas de Zapatero. Abans, per això, saludem en directe ara Borja Semper, portaveu del Partit Popular. Bon dia, buenos días.
Bon dia, Ricard, segunón. ¿Cómo estáis?
Y encantado de saludarte de nuevo, Borja.
Pues el placer es mío estar con vosotros aquí en Cataluña Radio, de verdad.
¿Estás bien? ¿Todo bien?
Todo bien, razonable, en lo personal muy bien.
Bueno, claro, sí, en lo político ya es otra historia, pero en lo personal...
En lo personal muy bien. Y al final, Ricard, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso es lo más importante en la vida.
Pues sí.
Pues sí, la salud y cuidarnos. Y aprovecho para animaros a todos a que os cuidéis.
Pues lo apuntamos. Borja, ¿cómo valora la entrada de esta mañana en la sede del PSOE en Ferraz y en los domicilios de por ejemplo, Santos Cerdán y del dirigente socialista de Andalucía, Gaspar Zarrías, de la policía?
Bueno, vivimos en un sobresalto diario, en un desconcierto generalizado que nos lleva a vivir en un ay permanente. Fíjate, estábamos en el Congreso de los Diputados en la sesión de control. Nada más acababa de empezar la sesión de control y hemos tenido oportunidad de conocer a través de los medios de comunicación que la Guardia Civil estaba entrando en Ferraz. y estaba entrando en Ferraz, estaba entrando en otras oficinas de particulares de miembros del Partido Socialista. Ahora sabemos que está entrando también la Dirección General de la Guardia Civil. Bueno, es un desconcierto al que asistimos, porque ya no sabemos, fíjate, y esta mañana nos preguntábamos unos a otros, allí en directo, de qué causa estamos hablando, de qué pieza, de qué investigación. Sí, se acumula todo. Sí. Y ustedes, los periodistas, tienen también que hacer una labor ya de intentar averiguar de qué estamos hablando cuando la Guardia Civil entra en alguna sede del Partido Socialista o investiga algo relacionado con el gobierno, ¿no?
Claro, Santos Cerdán, por ejemplo, ahora está imputado imputado por la causa del caso Leire. O sea, es otra causa.
Pues parece. Yo quiero ser prudente porque no quiero equivocarme ni meter la pata, pero parece que la gerente del Partido Socialista, como bien dices, está también imputada, ¿no? Es decir, bueno, esto es como decía antes, creo que asistimos a la descomposición final de algo que lleva mucho tiempo sin funcionar, que hace mucho tiempo que está dando muestras y evidencias de final de ciclo y que lamentablemente va a ser cada semana se va a ir desangrando más y vamos a tener desgraciadamente la oportunidad de ver cosas como estas, ¿no?
Esta mañana hemos hablado con la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que ha acusado al Partido Popular de conocer de antemano esta entrada de la UCO en la sede de Ferraz. Ha dicho esto.
No entiendo nada, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra, es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
Esta es Leire Díez, es otra persona que hemos entrevistado esta mañana. Vamos a escuchar a Montse Mínguez.
I jo veig a tots els diputats del Partit Popular que ja venen amb l'argumentari fet avui i per tant, minuts abans, sobre la sessió de control preguntant sobre aquest registre. I això és el que està veient la ciutadania també. És a dir, que la ciutadania el que està veient és que aquí hi ha uns determinats polítics, i concretament el Partit Popular, que està jugant amb les cartes marcades.
Senyor Semper, el PP lo sabía.
Yo te puedo asegurar que no. Nosotros teníamos un argumentario preparado en función de lo que hemos vivido, del esperpento que hemos vivido esta semana. Lo que sucede es que, por lo visto, tenemos que estar preparados para que cada día pasen cosas nuevas e ir acumulando argumentos. Hoy veníamos a preguntarle al gobierno, a una parte mínima del gobierno, porque faltaba la parte más importante, que es el presidente del gobierno, que está con el Papa en Roma, que con la que está cayendo, nada más y nada menos que el presidente del gobierno con el Papa en Roma, esto no te lo firma ni Berlanga ni Fellini, veníamos a hablar de lo que está sucediendo hasta hoy. Pero el escándalo de hoy ha tapado lo de ayer. Es que ya hoy ya no podemos hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy estamos hablando ya de otra cosa. Entonces, como decía antes, vivimos en un ay. Es una sorpresa permanente y no sabemos nada. No sabemos nada más allá de lo que sale publicado y no sabemos nada más allá de la información que vamos teniendo oportunidad de conocer en tiempo real, igual que los periodistas o el conjunto de los ciudadanos.
¿Estas noticias cómo están afectando internamente al Partido Popular? ¿Existe un debate interno real ahora mismo sobre qué hacer, sobre la conveniencia de presentar, por ejemplo, una moción de censura?
No. Yo creo que esto está afectando en general a la política española. Es evidente que a quien más perjudica es al partido al que le afecta, que es al Partido Socialista Obrero Español y al Gobierno de España. Pero sí estamos preocupados porque esto afecta en general a la política, a la imagen de los políticos, de nuestras instituciones.
¿Pero no sería también un acto de responsabilidad hacer esto desde la oposición, a presentar una alternativa?
Bueno, lo que sucede es que nosotros ya estamos presentando una alternativa y vamos a seguir haciéndola. Nosotros tenemos que señalar, como partido de la oposición, tenemos que señalar aquello que no funciona, pero también tenemos que ofrecer una alternativa a los españoles, que es lo que estamos intentando hacer. Pero es verdad que la actualidad come la posibilidad de hablar de vivienda, de hablar de prestaciones sociales, de hablar de futuro, es verdad. Pero aquí, Ricard, donde está la pelota es en el tejado de los grupos que apoyan al gobierno. Donde está la pelota es en el tejado de Junts, es en el tejado de Esquerra Republicana de Cataluña, es en el tejado de Podemos, es en el tejado del Partido Nacionalista Vasco, y obviamente nosotros sabemos que tenemos una herramienta constitucional a nuestro alcance, que es la moción de censura. Pero es una herramienta que se tiene que utilizar no para fuegos artificiales, sino para que sea eficaz. Y hoy no está sobre la mesa porque ninguno de los socios del gobierno han dado muestras de que van a retirar el apoyo al gobierno. Sorprendentemente, porque yo creo que se están quemando con el gobierno. Y yo tengo la sensación de que la incapacidad de acción de este gobierno en términos materiales, de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, pero a la vez de la corrupción, está quemando a sus socios también.
Claro, pero no es también responsabilidad del Partido Popular en buscar a estos partidos e intentar hacer establecer contactos para que sea posible la alternativa.
Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos y mantenemos hilos de comunicación con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados.
¿Con Junts también?
Sí, también. Desde el inicio de la legislatura. Sabemos qué es lo que opinan. Sabemos lo que opina Junts, sabemos lo que opina RC, sabemos lo que opina el Partido Nacionalista Vasco. Seríamos muy irresponsables si no tuviéramos un canal de comunicación abierto. Y así tiene que ser. Y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados, están atenazados todos. Viendo cómo cada semana pues sus perspectivas electorales menguan. ¿Qué le voy a decir a usted en Cataluña lo que sucede con todo ese espacio de centro-derecha que representaba Junts o RC con nuevos partidos políticos que están emergiendo y ocupando esos espacios? Y cada semana avanzan. Al Partido Nacionalista Vasco, tres cuartos de lo mismo con Bildu en Euskadi y paralizado. Podemos, aquellos de no hay pan para tanto chorizo, aquellos que ocupaban las plazas de toda España, en todas las provincias, oiga, con aquello del 15M, hoy justificando a José Luis Rodríguez Zapatero y la corrupción, por no hablar de Sumar. Entonces yo, de verdad, que asisto perplejo. El Partido Popular tiene una responsabilidad, obviamente. Bueno, y la ejerceremos cuando creamos que puede ser útil.
Y en eso usted ve puntos en común. ¿Hay un campo de trabajo, por ejemplo, en partidos como Junts? O sea, ¿usted cree que hay posibilidad de entendimiento en un futuro?
Bueno, hay ámbitos y espacios donde partidos de determinado corte ideológico podemos acordar y podemos tener puntos de entendimiento con Junts, con el PNV. Bueno, podemos hablar en temas económicos, laborales, en temas de futuro. Pero bueno, yo creo que soy apresurado a hablar de estas cosas cuando vivimos en una realidad absolutamente diferente, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que sacar a las instituciones de donde están, poder prestigiarlas, volver a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política que hoy está seriamente comprometida. Y que, insisto, esto perjudica al PSOE, pero en definitiva nos perjudica a todos aquellos que nos dedicamos a la política.
¿Y beneficia a Vox?
Sin duda. Beneficia a quienes son, bueno, a quienes vienen con respuestas fáciles a problemas complejos. Y beneficia a Alianza, beneficia a partidos que vienen a impugnar el modelo y el sistema. Un sistema que nos ha permitido décadas de progreso y de avance. Por eso quienes creemos en la institucionalidad, en el rigor, en la seriedad, en la política bien hecha, pues tenemos que estar especialmente preocupados ante el espectáculo dantesco al que asistimos cada día.
Borja Sémper, es portavoz del Partit Popular. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
No, abraçada a vostès.
Que surti, que torna a la política amb més força que mai, ara el sentíem, després també d'una situació personal delicada on va provocar que s'apartés de la política per superar, en aquest cas, un càncer. Seguim amb programació especial al matí de Catalunya Ràdio i per analitzar tot el que està passant ens acompanya en Pilar Santos del Periódico. Què tal, Pilar? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Com esteu?
Molt bé, aquí distrets. Ja ho veus que estem ben distrets, tots plegats. I Marta Monforte també, d'Infolibre. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
També ens acompanya Javier Casqueiro del País. Bon dia.
Bons dies.
Ara ho comentem tot plegat, Javier. Però abans, anem a la seu del PSOE. A veure, Dani Santeaja, què està passant a aquesta hora?
Bon dia, doncs aquí també distrets, anant els periodistes d'una banda a l'altra de la seu, entre el garatge i la porta, perquè no sabem si acaben de sortir o no els agents de l'UCO, sembla que de moment no, perquè ho haguin de fer pel garatge, finalment no ha sortit ningú i aquí estem esperant. Mentrestant, hem conegut ja les imputacions de Santos Cerdán, el secretari d'organització del PSOE, també de l'exdirigent del PSOE andalús, Gaspar Zarrias, i de l'actual gerent del partit d'aquí a Ferraz, Ana Fuentes. Tot plegat té a veure amb el cas CEPI, on s'investiguen adjudicacions irregulars i també el cobrament de comissions entorn a empreses del sector públic, una causa on està investigada Leire Díez, està exmilitant, coneguda lampista del partit, i també l'empresari Pérez Dolcet i Anxon Alonso, el soci i amic de Santos Cerdán, un cas que té una altra branca també, on s'investiga un suposat pla de Díez per tal de desacreditar les investigacions de la UCO, de la Guàrdia Civil i de la Fiscalia Anticorrupció contra el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Fons de la investigació, recordem, remarquen que no es tracta almenys aquí al PSOE, a la seu del PSOE, d'un escorcoll, sinó d'un requeriment d'informació vinculada amb Leire Díez.
Són les 11:18. Estem pendents d'aquesta compareixença també del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aquest matí s'ha reunit amb el papa en Lleó 14 i que en qualsevol moment podrem sentir en directe les preguntes de la premsa sobre aquesta actuació policial que està afectant a la seu del PSOE i també sobre el cas Zapatero. I atenció, perquè la UCO ara mateix estaria entrant a la seu de la Guàrdia Civil per acabar de tenir informació sobre el cas Leire. A la seu de la Guàrdia Civil. Pilar, sabem alguna cosa d'això?
Doncs ara mateix no, la veritat.
però el dia prometia a les 9 i continua prometent a les 11 i 20 de la,
És que la UCO és la pròpia Guàrdia Civil, no?
Sí, no, seria gravíssim, però ara mateix, i tenint en compte com va començar el dia, que semblava finançament irregular i després ha sabut que és pel tema de l'IRE 10, jo seria una mica prudent per veure
l'abast de la cosa.
De què estem parlant.
Ja. Maiol, què tal? Bon dia.
Bon dia. El que diuen diferents mitjans és que si han entrat a la seu de la Guàrdia Civil és per demanar expedients disciplinaris contra agents que haurien investigat casos de corrupció relacionats amb el Partit Socialista. Recordem que tota la investigació d'avui se centra en si el PSOE va pagar l'Aire Díaz perquè busqués draps bruts a jutges, funcionaris i partits de l'oposició, i el que diuen aquests mitjans és que si s'ha entrat a la seu de la Guàrdia Civil és per demanar aquests expedients disciplinaris.
Javier, tens algun detall d'això que estem explicant?
No, ningún detall. Estoy, además, ahora al lado de Ferraz, y la verdad que no estaba escuchando ahora hace un momento sirenas y tal, porque tienen que ver con todo lo que está pasando aquí al lado, pero no tengo información sobre eso ninguna.
Marta?
Sí, jo estava al Congrés i quan ha saltat aquesta notícia m'han dit alguns companys que també havien rebut la mateixa informació, que la UCO, la pròpia UCO, com havies explicat, Ricard, investiga la Guàrdia Civil, que ells són el cos especial de la Guàrdia Civil, i que presumptament està investigant si ells havien participat o part de l'estructura de la Guàrdia Civil en la trama Leire 10. Però ja vos dic que és molt indiciari i encara no se sap ben bé, però sí que m'ha arribat per diferents fonts d'informació que això està passant en aquest moment, sí.
La pròpia policia s'investiga i s'escorcolla.
Efectivament.
Aquest matí, per cert, hem parlat amb l'Aire Díaz, que està investigada per l'Audiència Nacional. Estem parlant del cas l'Aire Díaz avui, aquest matí. I ens deia això.
No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
¿Pero existieron pagos?
No.
No. Pues ja està. En fi, no sé més enllà del detall, diguéssim, que ja anirem coneixent, com interpreteu el que està passant i quin cop d'efecte creu que pot tenir això en la política espanyola, Pilar?
A veure, és molt greu tot el que està passant avui. Els investigadors, el que sembla que ha passat és que han trobat indicis de que aquesta exmilitant socialista, Leire Díez, havia executat un operatiu per atacar jutges, fiscals, i ara suposadament creuen que aquests operatius eren abonats pel PSOE. Llavors, aquest requeriment d'informació a la seu de Ferraz està enmarcat en aquesta demanda d'informació per l'Aire 10. Però és molt significatiu que aquest matí, quan aquesta notícia saltava i la donava el Confidencial parlant de finançament irregular del PSOE, clar, és que hi ha tantes causes obertes, no és per justificar els companys del Confidencial, però és que hi ha tantes causes obertes entorn a escàndols que afecten ara mateix el partit que està presidint el govern espanyol, que evidentment això és una gota més, però és gravíssim. Avui el Pedro Sánchez, el president, hauria d'estar a Roma parlant amb un altre cap d'estat, amb el papa, amb el que té una connexió diguem política molt evident, i li hauria de servir, no?, per passar una mica pàgina aquest últim escàndol que havíem viscut amb el president Zapatero. Però no pot perquè està realment rodejat. El que sí que trobo és que, malgrat aquestes informacions tan preocupants d'aquest matí, el que estic sentint fins ara, fins a aquesta hora al Congrés, li pot donar tranquil·litat, perquè les declaracions que jo he escoltat tant de l'Esquerra com els socis d'Esquerra Republicana, vull dir, i Sumar, parlen de si hi ha proves d'un finançament irregular, si hi ha una sentència definitiva de finançament irregular. Per tant, ara mateix els socis encara estan confiant, em sembla a mi, en la continuïtat d'aquest govern. I deixa'm només una cosa molt ràpida. Borja sempre a l'entrevista ha tornat a dir que ara mateix Feijóo no presentarà aquesta eina de la moció de censura perquè no té el recolzament dels socis, no? A veure, jo voldria recordar que quan Pedro Sánchez presenta la moció de censura el 2018, aquell dia, Pedro Sánchez no tenia cap recolzament. No tenia cap sí ni del PNB, ni de Ciutadans en aquell moment, ni de ningú. I, de fet, quan Ana Pastor, que és la presidenta del Congrés en aquelles dates, ha de decidir quan col·loca el debat de moció de censura, perquè és la seva legitimitat, ho pot decidir ella, evidentment parla amb el president Mariano Rajoy
i decideixen que sigui molt ràpid, per no donar temps. I després, amb els anys...
Sí, no tenia el suport, vist, no tenia el suport, diguéssim, no?
No tenia el suport, sí, sí, de ningú. Llavors, va posar la moció de censura molt ràpid i allò es va moure molt bé, com es va veure Ábalos, Iván Redondo, Sánchez, i van aconseguir que Ciutadans i el PNB, d'una manera pues, molt lleugera, molt ràpida, van acabar donant el suport a Sánchez i aquella moció de censura va sortir endavant. Però només és recordar això, perquè diu Feijóo, jo no tinc ara mateix el suport dels socis. Bueno, però és que Pedro Sánchez va donar aquell pas perquè la situació era molt greu. Ara em sembla que la pressió sobre Feijóo anirà creixent si aquesta investigació continua, si ara mateix això de la UCO investigant a la pròpia Guàrdia Civil, per tot això es confirma i diguem que el globus continua creixent. Em sembla que la pressió serà total.
I aquí veurem també si la societat compra aquesta idea, aquest marc mental de que tot això és una operació de les cloaques, no? Perquè al final, de les clavegueres, perdoneu, de sí, l'Estat, no? Perquè al final sí, això és el que acabarà aguantant o no la pressió Pedro Sánchez. Si veu que socialment qualla una idea de que tot això és una operació d'Estat perquè estan qüestionant algunes coses estructurals de l'Estat, i per tant estem parlant d'un cas fins i tot de l'Ofer, doncs aleshores això tindrà un tipus de resistència que si la societat comença a veure que això no va per aquí, tindrà un altre. Bàsicament serà això. Javier Casqueiro.
A ver, yo tengo algunos matices que introducir. La situación no estamos como estábamos en el año 2018, ¿no? Yo creo que aquí está implosionando absolutamente todo, casualmente o no casualmente. La percepción de que estamos en un final de ciclo agónico total, yo creo que es masiva. Hoy hemos escuchado utilizar la misma palabra de legislatura agónica y situación agónica tanto a Feijóo como a Jaume Belarra, para que te hagas una idea. Y a mí esta idea, esta percepción de que efectivamente, bueno, pues como de callejón sin salida. O sea, literalmente, es verdad que lo decía Borja Semper y es así, ¿no? Todo depende, todo está pendiente de lo que diga el presidente del gobierno, y es verdad que esa es la sensación que tienen incluso con todos los socios. Y también es verdad, yo creo que esto, escuchando a Borja hace un momento, y lo apuntaba ahí también Pilar, esta sensación de ayer fue muy llamativo la comparecencia de Esther Muñoz, de la portavoz del PP en el Congreso, como diciendo a los socios, ¿no? Ante esta situación de corrupción generalizada, país desastre total, percepción de que esto, de que no se gobierna, de que es el caos, los socios prefieren eso a pactar con nosotros. Bueno, esto siendo así, fuera así, ¿no? Si fuera esa situación así, también diría algo del Partido Popular, ¿no? Si los socios, ante una situación de caos total, corrupción institucionalizada, desastre por todos lados, y llegan los socios y te dicen, contigo no vamos a hablar, ¿no? Ni les llaman, ni hay posibilidad de contacto ninguno, algo no te dice de cuál es tu situación, eso yo creo que también sería para apuntar. Pero yo me quedo con la percepción, Ricardo, así de claro te lo digo, de que efectivamente estamos en un final de legislatura agórico, pero en un callejón sin salida.
Sí, sí. Marta Monforte.
Sí, yo estaba así al Congrés desde que ha comenzado la sesión de control, y claro, ha estat un caos. Perquè, clar, primer s'ha dit, que s'ha corregit perquè no era cert, que el registre era per finançament irregular, després s'ha aclarit i s'ha dit que era per el tema de l'Eire 10. Clar, al principi, quan s'ha dit el finançament irregular, que el PP ho ha gastat a la sessió de control, i després alguns socis, com ara Rufián, han dit que si es demostra que és cert, demanaria eleccions de seguida perquè és insostenible. Aleshores, i després ha vingut un simulacre que estava previst ja des d'ahir dels diputats que han hagut d'eixir de la cambra sobre les 10 fora del pati del Congrés, i ja hi he pogut parlar en alguns, i et dient doncs que la sensació era que el simulacre també ha estat un poc vinculat a la notícia, no notícia, és a dir, veuen molt greu que el registre a la seu o les pesquises que estan fent a Ferraz, però no veuen el mateix un finançament irregular que el cas Leire 10, que ja sabíem que ja s'estava investigant, i a més, i estàvem molt expectants respecte al que puga dir ara Pedro Sánchez. Aleshores, jo crec que he vist ese nerviosisme brutal dels membres del govern, del PSOE i també dels socis, i ara, per la sensació que em dona, que he pogut parlar en alguns conforme avançava el dia, estan una mica més tranquils, però molt a l'expectativa del que diga Sánchez. A sobre d'això, jo crec que és, la declaració de Semper ha estat, jo crec que ja ha sigut molt didàctic. A nosaltres ens encantaria presentar una moció de censura, però com bé ara recordava Pilar, ja ho va fer Sánchez sense tindre el suport del PNB, per exemple, que va ser clau per a qui es queda endavant. Ells podien fer el mateix i donar-li un poc, apretar un poc una mica més a Junts o al PNB, però saben que pot ser, ahí acabarien donar-li força a Sánchez si finalment aquesta moció no es queda endavant i reforçar-lo en un moment que saben que pot ser necessita precisament això. Jo això, parlant en membres del govern i parlant en socis parlamentaris, ara la sensació és, doncs jo crec que volen un poc gastar l'argument aquest que dius de les clavegueres de l'Estat, si això es demostra que n'hi ha una operació, però clar, no és el mateix el que està passant, per exemple, a la investigació de Begoña Gómez amb el jutge Peinado, que el que estem veient ara. Jo crec que ara és una situació molt diferent i veurem si Santos Terán està implicat també i fins a quin punt també ho estava el Partit Socialista i si realment va pagar l'IRE 10 per investigar determinades qüestions, no?
Mentrestant, doncs la realitat continua i hi ha realitats que s'imposen. Per exemple, ara tenim també talls importants a les carreteres a Catalunya. Ara tornem en el cas que està afectant el PSOE, però l'AP7 està tallada, per exemple, en els dos sentits de la marxa a Torredembarra, entre d'altres incidències. Què està passant, Clàudia Serra?
Sí, tenim diversos talls. Anem a Pams de Tarragona, com ara deies, hi ha aquest tall. L'AP7 està tallada de Vilaseca a Altafulla, sentit Barcelona. Es fan desviaments per la sortida 257. A Lleida està tallada la 2 en tots dos sentits, a l'alçada de Torre-Serona. També la C12 en tots dos sentits, a l'entrada de la ciutat. A Girona, tallada l'AP7 a Vilablareix, sentit nord. Es fan desviaments per la sortida 7. I a Sant Julià de Ramis, sentit Tarragona, es fan desviaments per la sortida 6. A Barcelona, tallada l'AP7 a l'alçada de la Roca del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I a Barcelona, ciutat, molt complicada la circulació a la Ronda Litoral perquè per la manifestació que s'està fent al centre de la ciutat hi ha tallada la sortida 21, la de Ciutat Vella, i això genera retencions entre Sant Adrià de Besòs i el Port en sentit Llobregat i des de la zona franca cap a la Barceloneta en sentit Besòs.
Passa un minut de 11:45. I què és el que s'està investigant avui? Per què està afectant això a la seu del PSOE, Tània Tàpia?
Doncs per fi tenim una confirmació oficial de l'Audiència Nacional, és del jutge Pedraz, i el que ens diuen és que s'ha requerit documentació al PSOE en una trama, com havíem comentat ja, per desestabilitzar processos judicials contra el partit. És a dir, s'investiga si el propi partit havia pagat d'amagades a emissaris, com per exemple Leire Díaz, per trobar o per perjudicar o per influir en jutges i fiscals que estaven investigant el Partit Socialista. Hores d'ara, consten com a investigats Santos Cerdán, Leire Díez, que hem escoltat en aquest programa, l'empresari Pérez Dolcet, Gaspar Zarrías, que va ser conseller de la Junta d'Andalusia, l'advocat Ismael Oliver, tots ells per organització criminal, delictes de suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni, acusació falsa, falsedat en document mercantil, prevaricació, tràfic d'influències i un delicte contra les institucions de l'Estat. No acaba aquí. També s'investiga Jacobo Teijeiro. És advocat de Santos Cerdán i també a un guàrdia civil, a Juan Sánchez Yepes. També a la gerent del Partit Socialista, Ana María Fuentes, i el jutge ja apunta també a la col·laboració de dues persones rellevants. Són Juan Manuel Serrano Quintana, era president de Correus, on va treballar Leire Díaz, i atenció, Juanfran Serrano Martínez. És diputat, també havia estat mà dreta de Santos Cerdán en les negociacions a Bèlgica amb Junts per Catalunya. Se l'apunta de moment com a col·laborador i ens diuen des de l'Audiència Nacional que més endavant s'haurà d'esperar per veure com avança la investigació i concretar la seva responsabilitat penal.
Doncs aquestes són les peces d'aquest puzzle que ara mateix costa d'encaixar en una notícia que ha saltat quan faltava un minut per 9:45 del matí i des d'aleshores hi ha diversos periodistes concentrats, congregats, davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, entre altres Javier Casqueiro. Ara mateix, Javier, encara esteu esperant que surti la policia.
Perdó?
Esteu esperant que encara surti la UCO, eh?
Ja. Bueno, pues lo que te decía, ¿no? Yo creo que estamos en una sensación esa de implosión total. Esa es la percepción que yo tengo. Me ha llamado mucho la atención, no lo hemos comentado antes, en una de las respuestas y de las preguntas de la sesión de control, en la que efectivamente se ha centrado
pese a que estaba produciéndose en ese momento, la mayoría de las preguntas del PP se han centrado ya en los registros de la UCO, el desconcierto del ministro del Interior a una de las preguntas del PP, reconociendo que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y acusando al PP de haber en su día tenido información privilegiada de la policía patriótica, de las cloacas del Estado, cuando estaba en el gobierno y ahora que está en la oposición. Que el ministro del Interior acuse en el Congreso a la oposición de que ahora tiene información privilegiada de todas estas operaciones después de casi 8 años de gobierno del PSOE, no sé qué me produce, si desconcierto, inseguridad, caos, descontrol. Bueno, esa es la percepción que me ha quedado.
Doncs sí, és una bona pregunta. Javier Casquero, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
Una abraçada.
Seguim comentant amb Pilar Santos, Marta Monfort, en el moment en què compareix Pedro Sánchez des de Roma. Anem a sentir-lo.
De capacidad de generar soluciones compartidas a los desafíos que tenemos en Europa. Y en segundo lugar, la participación de España en la Semana de la Nutrición de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un referente del multilateralismo y también, por tanto, de la conciencia global contra el hambre. Se habla muy poco, por desgracia, en la conversación pública y publicada del hambre, pero es una realidad lacerante que afecta a millones de personas y me pareció importante tener la ocasión, la oportunidad de compartir algunas reflexiones al respecto. Allí constaté, por cierto, la alarmante crisis alimentaria, que está provocando la guerra ilegal en Oriente Medio. Hasta 45 millones de personas podrían sufrir hambre aguda si no hacemos nada, si continúa la situación tal y como está. Y por eso España no se puso de perfil ante el inicio de esta guerra que consideramos ilegal. Y tampoco lo hará ante la destrucción y el hambre que esta misma genera. Hablamos mucho de la crisis económica, hablamos sin duda alguna de la crisis energética que afecta al bolsillo de nuestros conciudadanos, pero creo que debemos hacer todo lo posible para que no degenere, además, en una terrible crisis humanitaria. Porque siempre son los más vulnerables los que acaban terminando de pagar las consecuencias de este tipo de crisis y sus derivadas e implicaciones también en el ámbito del hambre. De ello y de otras muchas cuestiones he tenido la ocasión y el honor de poder hablar con su santidad el Papa León XIV. Hoy, bueno, yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia y por estar siempre, por cierto, del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo y por promover algo que puede parecer revolucionario en estos días, pero que es el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y la ley de la selva. Ha sido, yo creo que, un encuentro muy valioso, con una cierta sintonía y del que me gustaría destacar 5 elementos a compartir con los medios de comunicación que están aquí presentes y también con los ciudadanos que estén siguiendo esta rueda de prensa. Primero, la defensa compartida de la paz. La paz és del diàlogo. La paz
Pedro Sánchez, que explica la trobada amb el Papa, evidentment ara està fent un marc teòric, també les últimes compareixences de Pedro Sánchez i més en marcs com aquest internacional, doncs sempre eleva la mirada. Avui per això totes les mirades, Pilar Santos, Marta Monfort, estaran posades amb el que està passant a Espanya i entenc que les preguntes dels periodistes doncs iran en aquest sentit. És veritat que Pedro Sánchez no l'hem sentit a parlar, no, encara?
No l'hem sentit. Bueno, el vam sentir parlar el dimecres passat a la sessió de control al Congrés quan va parlar de Zapatero, que deia aquelles 3 frases de recolzament a la justícia, no? Que treballi la justícia, va demanar la presumpció d'innocència i va dir que recolzava Zapatero. Van ser 3 frases, però va ser el mínim que podia dir. Després, analitzades, vaig pensar, no va dir res massa estrany, va dir el mínim. Ara li preguntaran als companys. A mi em recorda molt a quan Mariano Rajoy, durant tota la investigació de la Gürtel, sí, sortia, que no feia rodes de premsa a Espanya i les donava a l'estranger, no? Que a vegades és fins i tot una, per mi és una mala estratègia, perquè al final és la premsa estrangera que evidentment ha de reflexar també aquests problemes interns que tu tens, no? Allà on estiguis. Per tant, hi ha pros i contres d'aquesta estratègia. En tot cas, Pedro Sánchez ha fet aquests dies, després de tot l'escàndol de Zapatero, com si això no existís. Recordem que el cap de setmana va fer un d'aquests vídeos de TikTok que fa últimament, no?, recomanant llibres. A mi em sembla que és un error, perquè
si veiem del que està parlant tota la ciutadania des de fa 8 dies, és de Zapatero, ara de les joies, des de fa, fa dues jornades. Avui ara toca la Seu de Ferraz. L'opinió pública està preocupada i ho viu amb tensió, amb interès o amb preocupació segons la teva sensibilitat política, però és un tema que està al carrer. Jo no sé si fer com si no passés res. Al final, després de totes aquestes informacions tan greus sobre l'expresident Zapatero, és una bona estratègia. A veure com respon ara a les preguntes que faran els companys a Roma i si continua amb això de, bueno, són clavegueres o deixen treballar la justícia i fins a on arriba, no?, el recolzament al president Zapatero i també aquest altre escàndol de la Leire Díez que ja feia ara setmanes que no parlàvem d'ell.
Marta.
Sí, des del Partit Socialista ara ens han passat unes fonts abans, justament ara quan està compareixent Sánchez, i ens estan dient que el que han rebut fins ara és un requeriment en un procediment declarat secret, però que no té res a veure amb la finançació il·legal, això ho remarquen molt, que han respost a aquesta sol·licitud amb col·laboració i que van a fer sempre col·laboració amb la justícia i respecte a les actuacions judicials, però ja sabem que això té matisos perquè en altres procediments, evidentment, no han sigut especialment justos amb la justícia. És a dir, han dit que no estaven d'acord en algunes decisions, com ara, per exemple, la decisió del fiscal general. Però aquesta és la resposta oficial que s'està traslladant i ahir fonts de Moncloa ens comentaven que avui Sánchez anava a dir precisament que tornava a recolzar Zapatero perquè es presumia que aquesta informació no anava a sortir avui, evidentment, i que li preguntarien a Roma per Zapatero i si mantenia el recolzament. Ens van dir que sí i que ell continua defensant la seva innocència i jo crec que ara, si no canvia molt la cosa respecte al que ens acaben de comunicar ara des del Partit Socialista, ens dirà alguna cosa pareguda. És a dir, que confia en la justícia, que no té res a amagar i que plena col·laboració, però res de canvi de cicle ni d'eleccions, i ell està molt obcecat en que té que haver eleccions l'any que ve, 2027, i d'ahir, pel moment, no el traus, encara que la pressió jo crec que és màxima i continua, però té una cosa al seu favor que comentàvem abans, que és que els socis parlamentaris no volen saber res d'una moció del Partit Popular, sobretot jo crec perquè Vox també està en aquesta equació, i si està Vox i els plantejaments que tenen sobre relació, com, per exemple, com el PNB o el que pensa de Junts, evidentment això fa quasi impossible un acord, no?, encara que siga per a convocar eleccions i siga una moció instrumental.
El que passa... Però... Sí, digues, Pilar.
Perdó, no, que el que s'ha de recordar la Marta ara, però és que aquests últims dies, és a dir, el cap de setmana, el PNB, Felipe González, que bueno, ja ho donem per fet, però també Coalició Canària, ja estan parlant de que volen eleccions aquest any.
Sí, sí.
Jo dono per fet que els companys també inclouran aquestes dades i aquests episodis en aquestes preguntes.
Sí, el que passa és que aquí Pedro Sánchez segurament no acabarà de concretar res, però clar, és que estem parlant, és a dir, ara ja hi ha una gerent de la Secretaria d'Organització del PSOE també implicada en aquesta investigació, almenys com a còmplice, diria, la investigació, no?, a la Comissió de Tots els Delictes. Per tant, també entenc que com a responsable del partit ens hauria d'explicar què és el que faran des del partit, més enllà del procediment judicial, per acabar amb això, no?
Sí, ha de donar...
És a dir, jo entenc que han d'esperar la presumpció d'innocència, però què faran mentrestant?
Evidentment. Una cosa és les conseqüències jurídiques, judicials, que pot tenir un escàndol, sigui el de Zapatero o el de Leire Díez, però després està la responsabilitat política. I em sembla que no només del PSOE i del president i del secretari general del PSOE, que és Pedro Sánchez, evidentment, però jo també la trobo a faltar de les esquerres. De les esquerres en general, sigui Esquerra Republicana, sigui Sumar, sigui IU... Però hi ha unes esquerres que fa uns anys es van aixecar en contra d'un partit que era clarament tenia diversos escàndols de corrupció, que era el PP. Ara mateix
fa 8 anys, mira, aquest cap de setmana es compleixen 8 anys de la moció de censura de Rajoy.
Exacte, sí. 8 anys just. I ara mateix estan perdonant i donant molt de temps al PSOE. És veritat que no hi ha una sentència firme, que avui és el que ha dit Rufián en aquestes declaracions de Rufián. Diu, si hubiera pruebas, ¿no?, y una sentencia firme, pediríamos elecciones. És molt important el detall de la sentència firme. És molt important.
No, perquè la sentència firme no hi serà en anys.
D'aquí molts anys. D'aquí molts anys. Per tant, és veritat que ara mateix Sánchez té del seu costat els socis que continuen donant-li un marge. Però fins quan? perquè això que diu Page o González, de que tenen por que paguin a les urnes els socialistes tots aquests escàndols, potser algun soci comença a pensar que també li passarà factura mantenir aquest govern.
I després no sé si hi haurà veus del PSOE dins del sanchisme, diguéssim, que vagin creixent, que creguin realment que si això va de democràcia o no democràcia, si això va d'un cop a la democràcia, doncs que s'ha de fer un plebiscit. I que, per tant, la força de les eleccions, la força de la confiança a la gent, és el que pot legitimar més que mai a Pedro Sánchez. Però, clar, per fer això has d'estar molt fort. Preguntes clar. A Pedro Sánchez. Espera, escoltem-les.
Empezamos con las preguntas. José, mi agencia EFE, cuando quieras.
Gracias, buenos días, presidente. Comentaba usted la sintonía que había habido con el Papa. ¿El gobierno aspira a que el viaje que va a realizar sirva de respaldo a las políticas del gobierno, por
doncs,
ejemplo,
en materia primera de... Primera pregunta, no...
Bueno, es,
no
es normal.
Que... Sí, sí, es normal porque estem parlant del Papa, però...
Estem fora, sí.
Sí, sí, sentim-ho.
Usted el miércoles pasado le expresó su apoyo. Después...
Ara sí.
De todo lo que se ha conocido, entre ellos los informes de la UDET, si mantiene ese apoyo o se lo replantea. Y no sé si ha tenido oportunidad de tener información.
Pregunta sobre Zapatero.
Sobre la actuación de la UCO esta mañana en la sede del PSOE, si le preocupa y le preocupa la posición de socios de investidura entre este y otros asuntos pidiendo la convocatoria de elecciones. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Josemi, por sus preguntas. Sobre las sintonías, no sintonías, y lo que esperamos es un respaldo o no respaldo, con todos los respetos y toda humildad, por supuesto que no. Creo que la figura del Papa, de su santidad y lo que representa para la comunidad católica trasciende lo que pueda ser el debate político en el gobierno de España sobre esta política u otra decisión que se tome por parte del Ejecutivo o sea avalada por las Cortes Generales. Creo que esto es muy importante. Desde el gobierno de España no estamos pensando en absoluto en eso. Sí celebramos y se lo he trasladado a su santidad pues que el que por fin podamos tener su presencia, que ha sido largamente esperada, por supuesto también con el Papa Francisco, el anterior Papa, y que por fin bueno pues vamos a poder disfrutar de su presencia y además en un programa muy completo donde no solamente va a estar en Madrid, va a poder dirigirse al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados, sino que también va a estar en Barcelona culminando esa gran obra, ¿no?, de la Sagrada Familia o incluso, como bien antes se comentaba, pues en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife, precisamente para hablar sobre la migración y ver la migración. Y no quiero tampoco olvidarme de una visita que va a hacer precisamente una prisión en Cataluña para hablar con presos, que creo que también demuestra ese compromiso social que siempre ha tenido particularmente el Papa León XIV con todas las cuestiones y con toda la dimensión social.
Feta la valoració del Papa a Espanya, entrarà la valoració sobre el cas Zapatero i el fet de que avui la Guàrdia Civil hagi entrat a requerir uns documents a la seu del PSOE.
Del derecho internacional o el que pueda haber un alineamiento en ese gran debate que representa pues esa aproximación humanista a la revolución tecnológica, yo creo que lo que demuestran es que en muchas ocasiones, pese a que se critica desde España, lo que hay es una agenda de puro sentido común en las políticas que defiende el gobierno de España. Porque creo que es de puro sentido común apostar por la paz y no por la guerra ilegal, porque es de puro sentido común reconocer derechos a quienes están contribuyendo al desarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades. Lo que no es de sentido común es hablar de prioridades nacionales o de teorías de la sustitución, que no se avalan ni por la ciencia, ni por los datos, ni por supuesto tampoco por la experiencia histórica de un país que durante sus años de democracia lo que ha hecho ha sido regularizar hasta en 5 ocasiones a muchísimos migrantes que han venido a nuestra sociedad y que ya viven en nuestra sociedad. Incluso cuando se utilizan en fin, datos que son equívocos, que son bulos, que es desinformación, como es, por ejemplo, el sempiterno llamamiento o el efecto llamada que dicen que puede tener la normalización o la regularización y reconocimiento de esos derechos a los migrantes.
Pedro Sánchez, desde la Ciudad del Vaticano.
Es justo lo contrario. Estamos teniendo caídas de los flujos de migración irregular del 60% en lo que llevamos de año respecto al año anterior. y estamos en un proceso de reconocimiento de esos derechos a la migración. Por tanto, creo que, volviendo a su pregunta sobre la sintonía o no sintonía, hay en cuestiones en las que efectivamente hay una absoluta sintonía, pero eso lo que avala es el sentido común de esas posiciones que defiende, en este caso, la Iglesia Católica y defiende también el Gobierno de España en asuntos tan importantes como los que usted ha señalado. Sobre el presidente Zapatero, ahora, yo he tenido la ocasión de poder leer el auto, he tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario y, sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición. Y sobre, efectivamente, los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista, también por eso me he retrasado, porque los desconocía, he tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo, y eso me parece que es importante como matiz, porque antes sucedía todo lo contrario. Teníamos precisamente a una organización política que utilizaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia para obstruir investigaciones judiciales. En este caso, aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y, por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y, por tanto, los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Pero también quiero subrayar lo siguiente, y es que hemos estado en situaciones muy parecidas a esta, en otros momentos. Y creo que es muy importante también que la ciudadanía sea consciente de que el Gobierno de España está inmerso en una agenda de transformación que está dando sus resultados en todos los ámbitos, de crecimiento económico, de creación de empleo, de reducción de desigualdades, de posicionamiento en temas muy importantes para España y para los españoles, como son las guerras que estamos teniendo y las respuestas que estamos dando a esos efectos económicos de las guerras que está sufriendo el mundo desde hace ya más de 5 años. Y, por tanto, creo que ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, y insisto, toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto.
Carlota, 4, por favor, cuando quieras.
Disculpe. Presidente, sobre su reunión con el Papa, quería preguntarle, no sé si le ha manifestado, hablaba usted de la prioridad nacional, ese requisito de la prioridad nacional, ese requisito que se está incluyendo en la formación de gobiernos autonómicos, no sé si el Papa le ha mostrado algún tipo de preocupación por el crecimiento y el auge.
Preguntant, doncs, pel Papa, des de 4, en tot cas, primeres valoracions del que acabem de sentir de Pedro Sánchez. Pilar Santos.
A veure, doncs, ha repetit aquelles 3 frases que havíem recordat feia un moment, de recolzament a Zapatero, que havia dit al Congrés dels Diputats dimecres passat. Fa com si tots els indicis tan greus que hi ha al sumari no existeixin, no li dona la importància que la majoria de la gent estem donant aquestes proves i aquestes converses que assenyalen a president Zapatero, que presumptament estaria darrere d'aquest grup de persones que s'haurien aprofitat dels contactes amb la dictadura venezolana per treure profit. I després, d'una altra banda, és clar, és una paradoxa el que diu el president: he hagut de començar aquesta roda de premsa més tard perquè jo no sabia què estava passant a la Seu de Ferrat, no? I diu, perquè antes sucedia tot el contrari, en el sentit que el PP tenia una operació, no?, l'operació Kitchen, on estaven utilitzant agents per dificultar la investigació a Bárcenas. Ja, però és que el tema és que el requeriment d'informació d'aquest matí a la Seu de Ferrat és sobre un escàndol que afecta l'IRE 10 per fer el mateix, suposadament, és veritat, suposadament, presumptament, per pressionar a jutges i fiscals que estaven investigant a la seva dona i al seu germà. És que aquesta part de la targeta, com a l'1-2-3, no l'ha llegit el president del govern. És veritat que potser ell no tenia informació, està clar, de que això anava a passar avui. També ho ha dit el ministre Marlaska a la sessió de control, com ha recordat abans Casqueiro. Però clar, és que tot el que està demanant avui els agents al PSOE és precisament per una suposada operació per fer el mateix que feia la Kitchen, que és intentar que els jutges i fiscals no facin la seva feina. En aquest cas, contra Begoña Gómez i contra el seu germà, que evidentment per mi no és comparable aquests escàndols i aquestes investigacions judicials amb el cas Ábalos o el cas Zapatero. Evidentment que no són comparables. Però, home, en aquest punt trobo que hi ha un forat argumental bastant potent del president del govern.
Le va a sentir Pedro Sánchez, que torna a parlar del tema.
Importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma...
Defensa, en aquest cas, la gerent del PSOE.
...en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho. Pero, de nuevo, lo hemos hecho... Nada más surgir este caso hace ya más de un año. Si es así, lo seguiremos haciendo, pero hasta el momento no tenemos mucha más información y la información que estamos conociendo es por parte de los medios de comunicación. E insisto de nuevo, en nada eso impugna todos los logros que está alcanzando este país en momentos muy complejos, en momentos muy difíciles como los actuales, como los que vive el mundo, y por tanto en esa tarea vamos a continuar.
Marta Bonforte.
Sí, jo crec que el president del govern ha anat per on preveiem, que és bàsicament defensar l'expresident Zapatero i dir que col·labora amb la justícia, intentant dir que ja van prendre mesures, que és cert, no? En el cas de l'Eire 10 la van fer fora de coma de la militància del Partit Socialista, però continuem sense saber, per molt que així l'heu entrevistat, que enhorabona Ricard, que jo crec que era un poc l'entrevista del dia, i és important recordar quin paper va tindre aquesta dona i la seva relació amb Santos Cerdán, però no només en això és prou. Jo crec que ara és... O sigui, jo fico un matís respecte al que deia ara la Pilar de... la Kitchen, evidentment la Kitchen del PP, que s'està juzgant ara en aquest moment, i a més això està quedat un poc fora de focus polític, evidentment, per tot el que està passant ara al govern de Sánchez, van presumptament gastar el Ministeri de l'Interior, un ministeri per a espiar rivals polítics, per a traure informació, etcètera. Així, encara no sabem si l'Eire 10 actuava pel seu compte, si ho va fer, o si era el Partit Socialista qui li enviava a investigar determinades qüestions, no ho sabem. Jo crec que ahir hem de ser molt rigorosos, i també hem de ser molt rigorosos en el tractament mediàtic que estem fent d'aquest cas. Jo crec que així ho hem explicat molt bé, però, com recordava abans, al principi del dia semblava que era una investigació per la presumpta finançació irregular. Això en un principi no s'està ni investigant en aquest moment, i evidentment el Partit Socialista està en una situació molt complicada, i per això me reafirma el que acaba de dir Sánchez, que no vol convocar eleccions, malgrat que jo crec que en alguns casos, que ho preguntaves abans, Ricard, n'hi ha alguns alcaldes o als territoris, n'hi ha gent que sap que això li passarà factura a les pròximes municipals i autonòmiques, i no vol que tot això que està passant ara se'n duga per davant el Partit Socialista com a estructura política i com a partit, perquè saben que si trauen molt mal resultat a les pròximes autonòmiques i municipals serà complicat, no?, tornar a tindre força, sobretot si també les generals guanyen les dretes i veiem un panorama en el que no només governen a l'Estat, sinó també a la resta de territoris de l'Estat espanyol. Jo crec que la situació és difícil, però ningú, pel moment ningú, li demanarà a Sánchez internament que convoqui eleccions. Si no m'equivoque, malgrat, sí, parlem de PAG i demés, però no té un pes important dins de l'estructura del Partit Socialista, no?
Sentim a Pedro Sánchez.
Óptimo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de avances. Bueno, yo sé que hay gente que quiere legítimamente que España no continúe avanzando, que quieren frenar a España o incluso hacerla retroceder, pero no es el ánimo del gobierno y, por supuesto, tampoco el mío.
Vamos con la última pregunta. Almudena, Televisión Española.
Gracias, presidente. Siguiendo con las novedades de hoy, lo de la UCO entrando en Ferraz, los registros que se están produciendo, esto salta en plena investigación a Zapatero. ¿Usted sigue pensando que la situación es sostenible, que puede llegar al final de la legislatura? Porque, retomando la pregunta de otros compañeros, el PNV, Coalición Canarias, Emiliano García Page y otras voces dentro de su partido en privado consideran que no es así. Por otro lado, ¿considera que la coincidencia en el tiempo de estas noticias, como dicen algunos cargos de su partido, es un golpe a su gobierno? Y por último, sobre Zapatero, ¿no hay nada que le llame la atención, que le genere dudas de lo que ha leído del sumario o del auto? Gracias.
Bueno, muchas gracias, Almudena, por sus preguntas. Bueno, vamos, más o menos es la misma pregunta desde otro ángulo, o más o menos el mismo ángulo. Si les parece ya con esto, pues culminamos la comparecencia. Me parece importante, Almudena, si me permite, simplemente corregirle en una cuestión. No es un registro, es un requerimiento. Aparentemente, lo que se está haciendo por parte de la Guardia Civil en la sede de mi partido. Yo creo que esto es importante también para que los ciudadanos y ciudadanas sepan, porque hay muchos requerimientos que se hacen a muchas instituciones por parte de la Guardia Civil y eso no es óbice de nada. Por tanto, lo que sí que le puedo trasladar desde el punto de vista del Partido Socialista es la total y absoluta colaboración que hemos tenido siempre sobre este caso, que por cierto ya fue tratado durante el año pasado, tomamos las decisiones que tomamos y por tanto, bueno, vamos a saber exactamente cuáles son, cómo se desarrolla, ¿no? Por tanto, es un requerimiento y no es, por tanto, un registro. Sobre la sostenibilidad o no de la legislatura. Ayer tuve una conversación muy interesante con el director general de la FAO. Para los ciudadanos que no conozcan este acrónimo y que están siguiendo esta rueda de prensa, básicamente es la organización que se encarga sobre las tareas a nivel de Naciones Unidas de la alimentación, en fin, y de la lucha contra el hambre. Una cosa que me pareció interesante, saben ustedes, que estamos defendiendo la candidatura de Luis Planas, el ministro actual de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Dirección General de la FAO, que se decidirá el próximo año. Lo comento, fue una conversación privada, pero lo digo como ejemplo de una categoría que luego desarrollaré. El director general me dijo, es que Luis Planas lleva 8 años siendo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y a lo largo del tiempo que el director general de la FAO ha sido director general de la FAO, pues han visto como muchos gobiernos cambiaban de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación año sí, año también. La pregunta que creo que tenemos que hacernos es, desde que yo soy presidente del gobierno, ¿cuántos primeros ministros ha habido en muchos países europeos? ¿Eso es bueno para hacer transformaciones? ¿Eso es bueno para hacer los cambios que exige sobre todo la gente de a pie? Yo creo que no. No digo que la estabilidad que hemos logrado durante estos últimos 8 años, conmigo al frente del gobierno, en circunstancias muy difíciles, con crisis de una extraordinaria complejidad, sea un fin en sí mismo. Pero es evidente que es un instrumento importante para lograr el desempeño económico que estamos logrando, para tener los datos de paro y los datos de creación de empleo que estamos teniendo, para obtener la reducción de la desigualdad social que también estamos logrando durante estos últimos 8 años. Quiero decir con esto que las transformaciones son tan importantes, las que hemos logrado, donde evidentemente sin estabilidad eso no hubiera ocurrido, porque no hubiera habido coherencia ni concordancia entre, bueno, pues un gobierno, lógicamente, liderado por mí, y un gobierno, pues apoyado por otras fuerzas que abiertamente, allí donde pueden pactar, pues dicen que hay que frenar a las renovables o que hay que poner en cuestión algunas de las políticas en derechos y libertades que este gobierno ha alcanzado. Por tanto, creo que sí que es importante que los ciudadanos sean conscientes de que, pese a todo, todas las dificultades que tenemos y que estamos haciendo frente, la estabilidad es una palanca importante para lograr todo lo que estamos logrando en términos económicos y en términos de creación de empleo en un contexto internacional tan, tan complejo. Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Nadie se puede imaginar, si hubiera habido una administración del Partido Popular con Vox, que hoy el 60% del precio de la electricidad generada viniera de energías renovables. Y eso está haciendo que hoy, bueno, pues los hogares tengan mayor capacidad para hacer frente a shocks energéticos provocados por las guerras, ya sea en Irán o ya sea en Ucrania. Pongo este ejemplo simplemente para poner en valor la categoria.
Doncs són les 12 i 5. Pedro Sánchez, que confirma que no té el cap ara mateix anar a eleccions. Pilar Santos.
Bueno, a mi em sembla increïble que utilitza aquesta ironia, no?, que ha utilitzat, sí, de que algun company m'ho demana perquè sap que traurem més escons. Em sembla inadequat en aquest context, la veritat. Després, respecte a la comparació que fa, no?, que parla de l'estabilitat. A veure, l'estabilitat, sí, porta molts anys al govern, i és veritat que si no vull fer ara que els èxits, però és veritat que l'SMI, els renovables que ell ha dit, la posició internacional que ha mantingut el govern d'Espanya en moments molt complicats davant de Trump i de les guerres que hi ha hagut, la normalització que hi ha hagut a Catalunya, hi ha èxits que es pot apuntar al president Sánchez, però ell porta 4 anys sense pressupostos. En qualsevol altre país això hauria acabat amb una convocatòria electoral. I ell no ha volgut que sigui així. Sí que va voler, i ho va fer amb tota normalitat, l'any 2019, quan no va aconseguir aquells pressupostos, ell va convocar eleccions, perquè fins ara aquesta era la norma, no escrita. Per tant, aquesta estabilitat sí, però a costa de què, no?, diria jo, afegiria. I estem veient perquè no té possibilitat de treure res al Congrés, i té ja portava 2 anys en una situació molt delicada, i ara ja és un infern i és un fi de cicle, que era el que comentaven a l'inici d'aquesta tertúlia, no? Està en un moment de fi de cicle, i aquesta ironia, repeteixo, de parlar, de dir que no convoca eleccions com li demana Page perquè trauria més escons, em sembla totalment fora de lloc.
Sí, sí, ens porta aquella imatge del Titanic dels violinistes tocant el violí.
Increïble.
Que no ho sé, Marta Monforte.
Sí, jo estic d'acord. A més, no només amb això, sinó que ha dit que no convoca eleccions per un interès general, que si fora pel seu interès particular ho faria. Sabem ben bé que no és cert. En 2019 les enquestes li donaven majoria i el Partit Popular estava en una situació molt dèbil, les va convocar, i no només això, sinó que va fer una repetició electoral perquè no volia pactar, si vos en recordeu, amb Podemos, ni els aliats del govern que ara formen part de l'estructura del govern de coalició, però ho va fer per interès particular. És a dir, ara dir que no ho convoca perquè n'hi ha guerres al món, etc., és una excusa, com queda claríssim, i no ho va fer perquè sap que no trauria vots per a repetir la situació de 2023, que ja ho va fer en una situació molt complicada. En aquell moment, de fet, pràcticament ningú donava per fet que tornaria a repetir, i el Partit Popular ja estava repartint un poc els càrrecs en privat que tindrien quan arribaren a la Moncloa, i va fer aquesta carambola que li va sortir bé però ara jo crec que no sé si la podria emular. I jo crec que aquí la qüestió són els socis parlamentaris. Una qüestió que ha parlat antes la Pilar, i jo estic d'acord, és en un altre moment electoral o fa uns anys, des de la seva esquerra, hagueren dit que el Partit Socialista exemplificava la corrupció amb aquestes qüestions i que ells formen part d'una esquerra que no fa les mateixes coses que fan el bipartidisme. I ara, jo crec que, o perquè estan molt condicionats a la figura que és Sánchez també internacionalment, o per tot el que li rep d'atacs per part de les dretes, per part de Donald Trump, per part de Netanyahu, això jo crec que els complica més distanciar-se d'ell políticament, però no haurien de tindre aquest problema i tindrien que intentar diguem, ser una esquerra, en el cas de les esquerres o en el cas de Junts i el PNB, combatives, no? O combatives contra determinades pràctiques. I jo crec que no ho fan perquè saben que també tenen una situació molt complicada i si en una propera legislatura guanyaren per PP i Vox, no tindrien, diguem, marge de maniobra per pactar, per donar, no?, determinades qüestions, i això els invisibilitzaria en una propera legislatura. Jo crec que és per això, per lo que no estan demanant o forçant més al govern de Sánchez, però no sé si és un error, vist lo que està passant, i com tindre l'oportunitat política de ser qui obliga o qui força una mica, no només la dreta, sinó també ells, no?, a Sánchez.
Marta Monforte, gràcies per acompanyar-nos, també Pilar Santos. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Fins aquí aquest especial que hem fet a Catalunya Ràdio. De seguida, La Renaixença.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Mira, mama, un estel fugat!
Demana un desig, corre!
Vull viure unes colònies així tots els estius.
Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina La Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Sobretot fent música en català, que vale, hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
Hòstia, que ets optimista.
Hòstia, no hi ha...
Aquí comptes els morts,
que,
no?
Que el coneixen.
No sé, parla en català. Ostres, aquesta la Venus, ja ho veureu, eh? Canta.
És de Sabadell, aquesta.
Sí, canta, canta, canta. Que...
Em vas olorar? M'he posat perfum.
Ai, ai, ai.
I era hora, ja era hora. Ja tocava una mica de perfum, eh, noi? Vull dir que ja...
Vaig, calla, que arriba, jefa. Déu vos guard.
I visca el batlle!
La
Sovint s'atribueix el perfum, l'invent del perfum als egipcis, però s'ha de dir que d'una manera molt més prehistòrica, ja a l'edat de pedra, els homes cremaven fustes aromàtiques i resines que desprenien un fum d'una olor agradable i que el feien servir per complaure les divinitats.
Clar, a les esglésies també fa aquella olor de fusta i d'humitat
sí
i de ciri.
Sí.
A mi m'agrada molt aquella olor.
Sí, és bona aquella olor. Sí.
Tu, aquell ha d'olorar-ho tot, eh?
Ah, sí?
L'altre dia ja vas dir que t'agradava ensumar els pobos talco.
Sí. Ah, sí que ho vas dir,
sí.
És veritat.
Sí. Tot el dia.
Jo he de dir que l'olor de ciri encès de les espelmes d'església i fusta vella també m'agrada.
Sí o no?
Això m'agrada també. A mi també, però m'agrada més el talc. La palquistina, per exemple, m'agrada.
Pues a mi ni una ni altra, que voleu que us digui. Okay. És més, si sentiu les dues olors juntes, sospiteu. Si aneu a una església i olor de talquistina...
Malament. Ai. Repassar una mica els cookies del portàtil del capellà i ja està.
I olorar l'olor aquella de misto, no? Per exemple, a mi és una olor que m'agrada molt. La de serveix per cremar coses.
Mira. Bueno, no desviem el tema. No. Parlàvem del perfum. De fet, la paraula perfum ve del llatí perfumare. Per això us deia allò dels fums aromàtics, perquè a través del fum, perfumare. Més enllà de cremar fustes i resines, els pioners en els olis aromàtics sí que van ser els egipcis fa 4.000 anys.
Collons d'egipcis.
Sí, no, i tu, hòstia, feien olors amb oli.